La Teua Ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Ràdio Vila-real, vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia a totes i tots. L'últim dia del mes de maig. Ja ha passat el mes de maig i avui ens arriba una notícia curiosa. Ens diuen que la Xina permetrà tindre un tercer fill. Les últimes xifres censals mostren un descens en la natalitat en els últims 10 anys. Clar, jo llegint aquesta notícia em faig una reflexió. Saben que els espanyols no tenen ni siquiera el segon fill. Per lo tant, si en Xina relaxen i sa prohibició, al final sí que serà el gegant asiàtic el que dominarà el món. Ara sí, protagonistes, Víctor Manuel Rubio Poveda, molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
I Maria Ventura López, bon dia.
Molt bon dia a tots i totes.
Què vos pareix que la Xina permetisca tindre ja un tercer fill?
Home, jo crec que entra dins de no, de que em pareix bé que puguen tindre els fills que vulguen, no? Es quedaria llibertat, no?
No. No podran tindre els que vulguin.
No, els que vulguin.
Allà anava jo.
Li permetixen un tercer.
Clar.
Per el descens tan fort de natalitat que han tingut en aquests 10 últims anys. Però jo dic... Maria, quantes amigues teues són mares?
3. Bé, una va en camí. O sigui, 2 que estan ja sí físicament i una que està en camí.
I la generació de ta mare, en aquesta edat, quantes de les seues amigues eren mares?
Totes.
Val.
Totes.
Esto...
I Víctor... Jo encara soc molt jove, no?
No, perdona, no, Víctor, no eres jove. Víctor, quants anys tens?
26.
26 anys i eres jove per tindre fill, o sigui que ni t'ho planteges.
No.
Sí. Una amiga meua crec que va ser mare a missa edat, un poquet més, eh?
Seria, o sigui, una excepció, eh?
En els temps de ma mare em va tindre amb 27 anys. Lo que passa és que tu ara, a missa edat, no tens estabilitat per ser mare, no? I també els hàbits de vida han canviat front de que ara volem viatjar, tindre una estabilitat... Sobretot tindre estabilitat abans de tindre fills, Susana. És que no et rigues, és que això és molt important. O sigui, tens previst, no?, tindre la teua casa, el teu cotxe, perquè un fill és com una hipoteca, també, Susana. És una despesa. O sigui...
Però jo el que em referís és... Veuràs, quan parlem, no, dels asiàtics que, bueno, pues que tenen oberts els caps de setmana, que prosperen, que porten uns bons cotxes, unes... Anem a veure, és que és com que són més previsors.
Clar.
És dir, això és notícia i ens deuria posar els pèls de punta a tota la gent, a tots els europeus. Senyores, que la natalitat, que no, que està baixant, no, que no existís.
No.
Senyores, jo quan ho he vist he pensat, uau. En fi, algo que també m'ha llamat l'atenció avui és, bueno, una altra vegada. Assassinada una dona en Guadalajara en un nou cas de violència masclista. 7 dones han sigut assassinades en aquestes 2 últimes setmanes. 7.
Una barbaritat.
jo trobo que... Clar, que algo no estem fent bé, no? Però no la societat, perquè l'altre dia parlàvem amb Maria, el cas que té Maria, que té un número per a poder demanar auxili, i mentre que li contesten a ese número, vamos. Uh-huh. És dir, se crea una estructura que porta una despesa econòmica important i després l'estructura que s'ha creat ens dona el resultat de que en dues setmanes, set dones mortes, no sé. No sé si voleu reflexionar sobre això.
És que no es pot reflexionar massa, Susana. Em pareix una barbaritat que qualsevol excusa per part de les administracions públiques no cal i no serveix, no?
És terrible, no? Veuràs, algo que també m'ha llamat molt l'atenció és que este cap de setmana ha estat el dia de l'orgull boig per a demanar la fi de la violència psiquiàtrica. Que bo.
Em pareix perfecte, perquè és una realitat, no, Susana, que cada volta està més damunt de la taula. A mi ese famós discurs, no, de vete al médico, que li van remetre a Errejón, no? Uh-huh. I cada volta la gent necessita més assistència, sobretot a aquestes persones que tinguen més habilitat, no?
Este col·lectiu de persones usuàries del Servei de Salut Mental i Psiquiatria organitzen diverses actes per a visibilitzar l'estigma i la vulneració dels seus drets i lluitar-li. Quanta gent hi ha, val? Que no té el per què amagar-se? És dir, si parlem de lo que era l'orgull gay, no?
Sí.
Per què no parlar de l'orgull boig? És dir, hi ha un fum de gent que si no prenguera medicament, perquè totes són connexions neuronals que en un medicament se solventa, però s'han de fer visibles. És dir, a voltes hi ha gent que no està actuant massa bé en la seva vida i és perquè necessita d'aquest recolzament. Això és algo que també m'ha llamat l'atenció. I després, mos parlen de la quantitat de gent que ha passat per Ceuta i tot el que més. Vale. Pues han arribat 3 pateres amb 27 migrants. Per cert, pateres en valencià és pasteres. Uh-huh. Però veureu, allò del valencià en cada zona de la comunitat valenciana, per mi una pastera és lo que la pastera per a... Pues, uh-huh. En fi, 27 migrants a Santa Pola i Benidorm. Uh-huh. 27, eh? 27. I ha sigut este diumenge de matinada. O sigui que 27 n'hem tingut així en Santa Pola. I per una altra part, algo que també me llama l'atenció és que veureu allò de que ens hem tornat tots una miqueta més ecologistes... i que ens agrada més la natura i que tal i que qual, que s'han comprat tot el món bicicletes.
És que t'estic veient la cara i és que vas a dir algo, a veure, què vas a dir-nos?
Bueno, la venda de bicicletes ha pujat un 21,7% durant la pandèmia. Però clar, què passa? Que si te trenquen els frenos, tira la bicicleta i compra-te'n una altra, perquè el que no hi ha són peces.
Directament, no? Jo anava a dir, i jo no tinc la meua. Jo vaig demanar per Reisos que em regalaren una bicicleta amb la meua cistelleta i tot. Susana, tu imagina'm d'ací al port de Borriana o que vindria jo ací tota bonica amb la meua bicicleta i no la tinc. Tindré que queixar-me. Aquí me tinc que queixar. A Baltasar, a Gaspar o Melchor me tinc que queixar.
El que te l'haig de portar.
Perquè li vas demanar a tots tres. O sigui,
d'ara endavant, el que em deuré fer és de demanar el regal amb les peces de recanvi.
Ja s'està fent una miqueta tardió, però a mi la tele me va tardar en arribar, O sea, no pergues l'esperança.
Pues que no te falle ninguna peça. I com siga un xip ja, terrible.
Ah, escolteu, ara que l'estic veient la samarreta a Víctor, resulta que aquest cap de... Això no t'ho he contat, Susana, però jo que sóc molt seguidora de la revista Vogue, de tendències, de moda, diuen que el color...
No me digues.
Sí. El color de la temporada de l'estiu és el groc. Mira, em va...
No, perdona.
Si el 11 d'agost en pleno estiu xuem una altra final...
Anem a veure, però com... Ixos espavientos i punyets a l'aire, per favor, en directe. Que no te veuen.
No me veuen, no? Però és que em va fer molta gràcia. O sigui, som tendència, Susana. Tots els nostres balcons, les banderes i les samarretes que portem, és que anem a la moda, a l'última, perquè és el groc, el color d'aquest estiu.
Mira, en primavera, què florís? Les flors. I generalment, o a muntó, porten algo de groc. ¿Vale?
La magreta dels sors és groqueta, vale, per exemple.
A més, estem de... Diuen allò de... Escolta, el problema que tenim del Covid, la recuperació... Bueno, pues també dir que les exportacions valencianes creixen un 3,6% el primer trimestre d'enguany. Això vol dir... Què vol dir? Que una vegada passades moments crítics de la pandèmia, l'economia valenciana comença a recuperar-se. Per lo tant, el primer 3 mesos del 2021, les exportacions a la Comunitat Valenciana han superat els 8.000 milions d'euros. A veure, algo ens haurà repercutit. Ai, jo no dic que esos 8.000 milions d'euros, perquè clar, hi haurà gent que diu, ui, pues jo no m'he donat... Pues sí, sí, repercutís. Al que té una tenda de roba en roba, al de la tenda... a tot el món, algo mos cau damunt. Per lo tant, contents. Per lo que no estem contents és perquè l'1 de juny entra en vigor el nou model de factura elèctrica. Què vol dir? Que puja la llum, que canvia el sistema... No sé, en acabar nosaltres tenim un gestor energètic que ens diga això de l'1 de juny entra en vigor la nova, el nou model de factura elèctrica. I a tot això, clar, estem tots com cada un a la nostra i ens diuen l'1 de juny i nosaltres diem, uf, demà? I però demà que hem de fer bueno, que ens ho compte el gestor, no, quan entre, però que a mi cada dia que me diuen canvia el sistema, sablazo.
En passar fin. Per Caixa, no?
Maria, notícies?
Sí, mira, no, avui, o sigui, ahir diumenge, no van donar notificacions per part de la Generalitat de les xifres de Covid. Veurem si avui les rebem, no? Però sí que tenim notificacions de les sancions d'aquest cap de setmana, perquè la policia ha imposat 1.281 propostes de sanció per incomplir les mesures Covid a la nostra Comunitat Valenciana, i en el tram de divendres a dissabte nit es van fer 574 actes enfront a les 849 del passat cap de setmana, i en el tram de dissabte a diumenge nit 707 enfront de les 955 de la setmana prèvia. Uh-huh. O sigui, que ens hem portat millor aquest cap de setmana, Susana.
Mira, jo tinc la sensació, Maria, de que a més de que ens portem millor, com que estan les mesures més relaxades.
Sí, clar.
El que per a on no entren és perquè no portes la mascareta, per exemple, per ahí no passen, no? Però tots hem vist que ha estat més concurrit el carrer, eh?
Sí, es nota.
És dir,
nota.
No mos vinguem en
el divendres sobre les 8 de la vesprada, el poble era una locura encara, eh?
Bueno, però a banda de lo que ha passat en la població, en la ciutat de Vila-real, no, que era normal, sí. Que som, no sé, per si no, els que estan sentint-nos encara no ho saben, que som què?
Campions d'Europa.
Pues això, que això era normal, no? Esta alegria que ha estat i s'ha arrossegat durant tot el cap de setmana. Les demés ciutats ja m'han estat...
Sí, jo la veritat és que totes les meues històries d'Instagram tots estaven, no?, entre Benicàssim i totes les localitats.
Tu has estat allò que se diu desatada, eh?
Jo?
Sí.
Bueno, dona igual. Anem a parlar, Susana, de la notícia d'aquest cap de setmana que passa per el port de Castelló, no? Que romandrà tancat de manera indefinida a l'espera que l'operatiu de rescat obtinga detalls sobre el parador de l'estibador desaparegut. El president de l'autoritat portuària de Castelló, Rafa Simó, ha reconegut que no hi ha una decisió presa sobre la reobertura dels molls del Grau i el recintre, pues això, estarà tancat. I per a permetre la labor de les barques de pesca, sí que l'autoritat portuària ha organitzat un dispositiu especial que deixarà passar alguns paisells, no? I això, Susana, ahir es va tancar a les 7:30 l'operatiu de búsqueda d'aquesta persona, d'aquest estibador, i avui s'ha reprès la seva búsqueda, no? Ahir per fi també es va trobar, desgraciadament, el cos sense vida del mariner indi de 22 anys i això, no? S'estan ficant tots els recursos per recuperar pues això, la persona que ha desaparegut, Susana.
Sí, sembla ser que el vaixell va pegar la volta.
La volta completament, sí.
És perquè per la gent que no estiga molt. Saps què passa? Que a voltes no.
Que en cap de setmana
la gent intenta desconnectar,
no? Sí.
Vale, entonces, clar, nosaltres portem notícies que ens agradaria que foren totes de divendres per les parestes, quan ja... Veuràs, quan ja està caient el sol, que tu dius, ah, quina fresqueta més bona, i ara es comença el desconnecto. Ens agradaria que els dilluns foren així, però bueno.
Sí, parlem ara, Susana, si te pareix, de nivell més local, perquè anem a parlar de la unió entre les poblacions, entre tres poblacions de la comarca de la Plana Baixa, que són Nules, Moncofa i la Vila Vella, que estan treballant conjuntament en un projecte per a millorar la mobilitat dels seus veïns, una iniciativa amb la qual es pretén connectar els tres municipis amb un carril bici i per a vianants, no? Ens agrada moltíssim. Però ens quedem en Nules perquè l'Ajuntament demanda a la Generalitat Valenciana pels danys que el port de Borriana ha ocasionat a les seues platges, o sigui, unió en uns, discussió en altres, no, Susana?
Mm, això ja ve de temps, eh? Ve de temps. Mm-hmm.
I ara parlem, Susana, de Vila-real, perquè l'Ajuntament consigna 40.000 euros en una primera fase per a col·laborar amb el projecte de modernització de recs de Pinella, i després dir que aquest cap de setmana ha reobert, després de la seva restauració durant un any, el Teatre Tagoba, mm-hmm. però que si algú no va anar, tranquils, perquè s'ha reobert per quedar-se, no?, i acollirà més esdeveniments culturals, pròximament, Susana. I Amazon Challenge, no, Susana?
Mm-hmm. Convoca a 1.200 escolars de Vila-real la primera, i serà la primera competició nacional de robòtica virtual. A més de 1.000, en aquesta convocatòria hi ha més de 1.200 xiquets i joves d'entre 6 i 17 anys de tota Espanya, i això serà des de Vila-real. Una molt bona proposta, eh? L'alcalde José Melloga ha inaugurat oficialment la trobada i ha destacat l'aposta de Vila-real per la tecnologia i la innovació des de l'obtenció en 2011 de la marca de Ciutat de la Ciència i la Innovació. Era un molt bon moment. Jo sempre penso el mateix. L'alcalde de la ciutat de Vila-real no mai li agrada que li passen altes i sempre intenta arrimar-se o veure una ocasió per a posar la ciutat de Vila-real en un bon puesto.
Jo crec que en tota Europa ja saben on està Vila-real.
Víctor, vols que fem una pauseta i ens contes què ha passat este cap de setmana al poble?
Perfecte.
Ràdio Vila-real, 92.2, frecuencia modulada.
Adelántate al verano con instalaciones Irles, mi Electro Vila-real. Nos avalan 40 años de experiencia. Somos especialistas en aire acondicionado, servicio técnico Mitsubishi. Venta, instalación, reparación y mantenimiento de electrodomésticos. Ven a instalaciones Irles, mi Electro en calle Bisbe Rocamora, 37 Bajo de Vila-real. Que no te pille el caloré.
Con la seguridad de tu vehículo, no te la juegues. Talleres Ernesto te ofrece en sus instalaciones de la Avenida Francia 2 la confianza y la experiencia de sus profesionales. Talleres Ernesto pone a tu disposición servicios generales del automóvil con la máxima calidad y los mejores precios. Talleres Ernesto, Avenida Francia 2 de Vila-real.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Vila-real.
Restaurante Bar Madrigal, acompañando siempre al Villarreal Club de Fútbol. Ahora más que nunca, disfruta de nuestros almuerzos, comidas y cenas. También puedes degustar nuestras más de 30 tapas en nuestra terraza, delante del Estadio de la Cerámica. Reserva ya tu mesa al 628-089065. Restaurante Bar Madrigal, siempre con el Villarreal Club de Fútbol.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Vila Real, 964-520654.
Quienes dicen que las segundas partes nunca fueron buenas, o trabajan para la competencia, o no saben que ya está aquí el nuevo Nissan Qashqai. Vuelve el líder de los crossovers. Descúbrelo en exclusiva. Acércate a tu concesionario Nissan y reserva el nuevo Nissan Qashqai Premier Edition. Ahora electrificado con un diseño renovado y lo último en tecnología. Pide cita ya en Nissan.es.
Satra, Avenida Valencia 223, Castellón.
Ara sí, Víctor, parlem d'allò que més t'agrada, que és el Villarreal Club de Futbol. Veuràs, no sé si estaràs d'acord amb mi, val? Però el gol més important de la història del Villarreal fins ara era el d'Arruabarrena.
Sí, a l'Inter.
I des del 26 de maig és el de Rulli, no?
Sí, el de Jerónimo Rulli. Que per cert, de l'altre dia hi havia gent que preguntava quin dia era Sant Jerónimo perquè si ja vol fer alguna celebració especial.
Es diré cert que ja no serà el gol d'Arruabarrena.
Arruabarrena,
el més important, i serà el de Rulli?
Serà el de Rulli, i a veure, ojalà hi vingui algun més important i més gordo.
Però ara ja, el títol el té Rulli, no?
El títol ja el tenim, el 11 d'agost pot vindre el segon contra el Chelsea, que li va guanyar la final de la Champions, i serà el Manchester City de Guardiola.
O sea, que quin dia juguem, el 11?
El 11 d'agost.
Estupendo, pues allí estaremos.
En Irlanda, ojalá estiguem ja tots vacunats, se puga fer un viatge normal, perquè a Irlanda crec que en lloc de 2.000 igual ne van 8.000.
Sí, però jo tinc entès, ¿vale? I per, a més a mi m'ha sorprès molt, que periodistes esportius que no eren massa d'allò del Villarreal dient que els 2.000 aldeanos ne pareixien 20.000. És dir, hi ha hagut gent que s'ha tingut que al final a Johnny a ginollar i dir ole per l'afició amarilla.
I a part de que en l'estadi només s'escoltava d'ells, uh-huh. És que els del United se van pegar contra uns de Polònia, els del City se van pegar contra els del Chelsea en Portugal, o sigui, som els únics que manaden un poquet de civisme per el món.
Total, que s'han pegat tots, però el títol molt l'han portat nosaltres.
Nosaltres.
Que, Víctor, és que me fa molta gràcia perquè la intosingràcia del Villarrealenc és Isa, és anar fent, no? Endavant, no? Anem fent sense tindre que calfamos en ningú. Este cap de setmana, tu, l'ambient futbolístic en la, home, imagina la població de la ciutat de Villarreal, brutal, però què és el que has notat tu per a destacar el que ha passat així el cap de setmana?
Pues a veure, el divendres per la vesprada era pràcticament totes les terrasses plenes, el dissabte sobre les 6:30 també ja tot ple, i això, a veure, al final és el poder veure una final de Champions dient va, el que isca avui és el següent rival nostre.
Sí, moments que més has sentit que s'han anat dient, és dir, tu ara eres, diguem, el topo al carrer, és dir, moments que es més han recordat en aquestes terrasses?
Bueno, pues molta gent recordant com va ser el viatge, i també ara el que tot el món parla és qui vindrà. Clar, ara tot el món espera grans estrelles, grans fitxatges.
O sigui, que avui ja estan en els fitxatges.
Sí, sí.
Així no s'avança. És dir, ja no estem en el que hem aconseguit, sinó el que volem aconseguir, no?
Efectivament, el que té que vindre per davant, que això, esperem que vinguin fitxatges, i això, el 11 d'agost tornarà,
vale,
a competir, que també molta gent és això, molta gent està dient, va, que no siga necessari la PCR, que en les vacunes ja en un paper ens deixen passar ja a Irlanda, i així no moltíssima gent pot anar, perquè de València a Irlanda hi ha vols baratíssims.
Vale, vale, però a mi el que m'interessa és aquests fitxatges. Aquí tenim, aquí sí, té l'ull
no,
posat el Villarreal.
Això ja no sé ningú nom jo per a que pugui vindre.
No, a veure, n'hi ha rumors.
Però això, de moment són rumors, de moment el que sí que està més prop és que Foyt ja se queda en propietat per al club.
És l'únic que pots avançar?
Sí. L'altre tot són rumors de moment.
I el rumor que més t'ha sonat més verídic i el que menys és verídic t'ha sonat?
Bueno, no sé, ara venen tot el mateix dient que si anem a canviar a Paco per Guedes en el València, però no sé, de moment això és rumor.
T'ha sonat un rumor real?
No sé,
I
no l'acabe.
I el més irreal de tots, el rumor que has sentit per ahir, digues, no, això és impossible.
No sé, vais a ir el otro día un nombre de un jugador francés, pero ese sí que no me la acabe de ver,
Pero ese jugador francés con el nombre... No recordes. Vale, noticias esportivas.
Sí, bueno, ahí va a comenzar Roland Garros y en bones noticias. En chiques, Paula Badosa va a pasar. Bautista, que lluía el escudi escolos del Villarreal, también va a pasar. Y después Davidovic, Pablo Carreño y Andújar, que va a eliminar en mes de 4 horas a Dominic Thiem. Una de las grandes sorpresas de lo que porten de Roland Garros. Wichuén, por ejemplo, Pablo Martínez, Alcaraz, Lara Rabarrena, Garbiñe, Sara, supose que Sara igual también porta algo del Villarreal, güey. Y después juguen en el turno de la nit Serena y a las 4 de la vesprada Roger Federer, que den per además don Rafael Nadal Parera y Novak Djokovic. Pues ¿sabes que Nadal se va a tindre que justificar per felicitamos, no?
¿Per qué?
El Mallorca tiene una rivalidad en el Villarreal y el pobre Nadal va a tindre que ir, pero ¿qué me esteu contant? ¿Cómo no vas a felicitar a un equipo español que acaba de ganar una Europa League?
Mira, y esa pregunta es decir, a mí eso de las rivalidades no les entenc. Es decir, cuando obté un mérito, ho obtés, ¿por qué no? Si lo ideal es felicitarlo, se ho ha guanyat. Es decir, y lo de Nadal, pues bueno, es lo que te que fer. Cada uno que diga lo que le done la gana. Y eso es como, por ejemplo, si el presidente de la Generalitat no nos agrada felicitar, pues no sé por qué no guanya del València, digo yo, ¿eh? O el presidente de la Diputación de Castelló, porque no ha guanyat del Castelló, o sea, porque el Castelló malogradament ha baixat, ¿no? Que més haver vull que un dels altres que se mantinguera, ¿no? Això de les me pareixen això me pareix de xiquets de vamos, ni siquiera és xiquets,
Sí, Fénix va igualar la eliminatòria contra Lakers, 192 a ir. Dir que en les 500 milles d'Indianàpolis Àlex Palou va tocar el pal perquè va quedar segon i lamentar que, no sé si sabeu, en motos tenim un xic jove que va faltar el dissabte. Jason Dupasquier, que, bueno, lamentablement, en un accident va ser el dissabte, però el diumenge van comunicar que havia mort.
També va ser la Copa de la Reina, no?
Sí, també el Barça, el triplet, ha guanyat Lliga, Copa i Champions, i també, que ara ho has recordat, se va guardar un minut de silenci perquè també un àrbit molt jove d'Anna Guanys en Múrcia, parada cardiorrespiratòria, també va faltar.
En fin, en estas noticias que nos acaba de donar Víctor Rubio, enseñaremos una pausita de publicidad y tornaremos el primer convidado.
Yo no me puedo controlar, mira cómo sube y baja, como si se fuera a romper. Me corre un frío por la espalda, yo no sé lo que voy a hacer, no la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo, quieres violencia.
Estás a la 92.2 FM.
Citricultor. Controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite, acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuoso con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate a tu punto de venta habitual y pide Dinamite. En Certis, escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
Carnicería El Conchel, Benipala de Alagüeña, panceta al punto de sal, embutidos con denominación de origen, fiambre sin gluten y las mejores carnes. Ahora también de caballo. Haz tus encargos en el 622 30 28 49 o en calle Ermita 44 de Villarreal. En Carnicería El Conchel, el sabor de la mancha.
Agricultor. Closer, seguramente la mejor solución contra pulgones, cochinillas, mosca blanca y cotonets. Closer, la mejor solución contra cotonets y el mejor precio en su sitio habitual de compra. Distribuido por Agromaestrat, 964-322041.
Aprovecha las nuevas instalaciones multimarca de SEAT, Cupra, Opel y Mazda en Villarreal del grupo M Automoción. En las instalaciones de siempre de SEAT Villarreal. ¡Te esperamos!
Con el buen tiempo, muévete sobre dos ruedas. Esta primavera estrena tu nueva Yamaha en Con Dos Pistones. Muévete por tu ciudad o acércate a la playa en scooter, desde 125 y con el carnet de coche. Ya disponible la gama 2021 Yamaha de gran cilindrada. Tienes que verlas. Con Dos Pistones, tu concesionario Yamaha en Castellón, calle Panderola 1. Condospistones.es.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca, para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca, para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca, para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
En Electricidad Roca somos especialistas en todo tipo de soluciones para tu hogar y empresa. Aire acondicionado, instalaciones eléctricas y telecomunicaciones. Electricidad Roca, más de 45 años a tu servicio, siempre dispuestos a hacer tu vida más fácil. Nos encontrarás en Avenida Sedre 23 de Villarreal, teléfono 964-520428.
No te preocupes, Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
Tengo en una libreta tantas canciones, tiene tu nombre y tengo razones para buscarte y volverte a hablar.
Dice en esa libreta sin más razones, la hora y la fecha y dos corazones, y dice calle San Sebastián.
Y si tengo que escoger, me quedo contigo. Y si yo vuelvo a ser...
Els avançàvem al principi del programa que l'1 de juny, o sigui demà, entra en vigor el nou model de factura elèctrica. I també els dèiem que anem a parlar en un consultor energètic. Ell és Miguel Ortega, que el tenim al costat del fil telefònic. Bon dia, Miguel.
Hola, bon dia, què tal?
Pues un poc marejats, i a veure si tu ens pots traure de dubtes.
Molt bé. Primer, felicitar el Villarreal.
Ah, estupendo. Moltes gràcies per lo que ens toca, eh?
Sí, jo soc ballero, soc de Vall d'Uixó, entonces estem propets.
Clar, ens diuen demà que canvia el sistema i nosaltres lo primer que pensem és sablazo a la vista, ens puja la factura.
Bueno, n'hi haurà gent que sí i n'hi haurà gent que no. Lo que canvia són els tramos horaris en què se cobra la llum.
Uh-huh.
Antes el client tenia o dos tramos horaris.
Sí.
Y ahora tendrá tres tramos horaris. Entonces, el que puga aprofitar es tramos més econòmics, pues a lo mejor paga menos.
Clar, però veuràs, Miguel, tu eres un consultor, val? Sí. Però jo, que fos, ja faig prou de traure tota la meva feina i a més, la meva vida, jo com sé quins trams he d'aprofitar, a veure, quins els horaris, perquè clar, a mi Generalitat Valenciana ens dona uns consells, i per exemple em diu, programes electrodomèstiques entre les hores de 12 a 8 del matí, la potència, i revisa la potència adequada als hàbits de consum.
Sí.
Jo lo de que renove les bombetes de la llar a canviar-les per LEDs, ahir he aplegat.
Molt bé.
Però que planifique amb antelació les tasques domèstiques i que deixi les llums en estant baix dels electrodomèstics, no sé. Què hem de fer? Faig un full de ruta.
Bueno, aquestes tarifes noves que entren en vigor a partir de demà afecten tant al particular com a les empreses. Lo que busquen és trasladar el consum a uns horaris que habitualment se gasta menys, no? Perquè això... El consum se concentra en uns horaris que estan les indústries en marxa, diguem, i això és el que encareix la llum de l'electricitat, quan hi ha una demanda molt alta a certes hores. Entonces, esta tarifa nova te diu que si gastes de 10 del matí a 1 de migdia, serà molt car, i també de 6 de l'esprà a 9 de la nit, també serà molt car.
Vale.
I barato, clar, barato és de 12 de la nit a 7 del matí. Entonces, aquestes hores, clar, això és el que diu la gent. Pues n'hi haurà que planxar de nit. Pues, lo que se puga trasladar de 2 de l'esprà a 5, de 8 del matí al 9 i de 10 a 12, pues serà més econòmic.
Ahir ja mos fem una idea, veuràs, Miguel, ja mos fem una idea. El que podem fer entre les 8 i les 9 del matí...
Del matí.
Lo que podem fer entre les 2 i les 6 de la vesprada.
I les 6 de la vesprada. Sí.
I el que podem fer...
De 10 a 12.
De 10 a 12 de la nit.
I després, l'altre, clar, l'altre és més... El tema de 12 de la nit a 7 del matí va més encaminat a la càrrega del cotxe elèctric.
Ah, per exemple.
Que siga la càrrega molt més econòmica. Perquè el que passa realment en les factures de la llum, el preu de la llum no varia. El que varia és algo que diu que se diu cargos del sistema. És algo, una paraula d'aquestes. Cargos del sistema i peatges del sistema.
Miguel,
Això és el que ha canviat, diuen, és que te venen la llum, ¿vale?
Val,
que tu vas a pagar la llum al mateix preu, però han canviat els cargos del sistema i te la fiquen en tres horaris. El que passa és que aquests cargos del sistema afecten molt a certes hores i afecten menys a altres. I a més tindràs dos períodes de potència.
Tindré dos períodes de potència...
Ara tens una factura, tindràs dos. La part fija de la factura.
Sí.
Entonces tindràs dos períodes de potència i un dels dos se podrà ajustar. Ahí és on entra, si no tens... no saps fer-ho tu, pues tindràs que buscar-te una persona que t'assessore a veure com se pot ajustar.
Claro, no és que no puga fer-lo jo, és que tindrà que fer-lo un gestor. Mira, Miguel, és que tu m'estàs parlant i m'arriben whatsapps. L'últim, per exemple, em diu, pues jo ho tinc malament, a veure si ara els meus jefes me fan anar per la nit per a fer les tarelles de la seva casa. És dir, i m'acaba de plegar i s'estan rient, no? Perquè lo del cotxe elèctric és una molt bona idea, dona't compte, perquè no mos imaginem pues, entre les 12 i les 7 del matí, pues, el cotxe elèctric. Però lo d'ajustar aquestes tarifes sí que hem de recurrir a algú que ens gestioni això. Perquè si no anem un poc perduts.
Clar, i després l'altre tema que n'hi ha, que diuen que també va molt encarat ahí, és que la gent, quan faci números, fica energia solar.
Ah, clar, i que també és una bona...
Clar.
El que passa és que això de les plaques solars, hi ha gent que, pues, que encara no ho té massa clar, que considera que la despesa econòmica que té que fer per a aquesta inversió al final no li s'acompte, no? No sé.
El que passa és que aquests números que s'han fet antes ara no valen.
Ah, perquè no?
Ara, clar, perquè ara, si tu el teu consum està en les hores més cares, tindràs que fer els números a partir d'ara en els preus que tindràs. No és que tenies antes. A lo millor ara val la pena.
Posar-te aquestes plaques solars,
clar,
no?
Perquè a més cada vegada n'hi ha més subvencions.
Claro.
A aquest tema. Entonces, comptant les subvencions que n'hi ha i que vindran, perquè a munt de fons europeus van a vindre pel tema d'eficiència energètica. Cargadors de cotxes, plaques solars... I comptant que n'hi ha aquestes 8 hores que tindrem al dia, en una energia molt cara, que si és justament quan tu tens el consum, l'única solució que tindràs serà les plaques solars.
Veuràs, lo de anar cap a una Europa més ecològica, més, però cap a un món més sostenible, això està molt bé, és dir, realment al final el que ens diuen és que si no ens rasquen el bolsillo nosaltres no peguem el pas de ser més ecològics.
Pues sí, i tota aquesta reforma va en part destinada a aquest tema. No anem a parlar del tema d'empresa, però el tema d'empresa... és una locura, ja t'ho dic jo. No té res que veure amb això.
Miguel Ortega, veuràs, ha sigut un plaer, sobretot perquè ens has donat quatre punts dels que podem partir per anar a tocar a la porta d'un gestor, un consultor energètic.
Molt bé.
Ja saps, Miguel Ortega, per a mi eres un consultor energètic i tu treballes, Miguel?
Sí, jo soc consultor de l'empresa Electric Consulting, que és una gestora a nivell nacional. Tenim en Castelló i en València delegació i ens dediquem a això. Bàsicament, la nostra feina és assessorar. Contra altres tipus de comercials que van pel carrer, que no entenen d'energia, simplement van a fer contrats, nosaltres va ser la nostra activitat en assessorar a empreses i particulars perquè tinguin una bona factura de llum.
Pues Miguel Ortega, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres i una abraçada.
També que l'empresa Eurovall de José Garzón, que és la que ens ha ficat en contacte, també se dedica a aquest tema i també poden consultar a ell el que siga.
Pues així no ho farem. Moltes gràcies i bon dia.
Molt bé, moltes gràcies.
en esa libreta sin más razones, la hora y la fecha y dos corazones, y dice calle San Sebastián. Y si tengo que escoger, me quedo contigo. Y si yo vuelvo a San Juan,
estás a la 92.2 FM.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
No hay atajos para lograr que las ideas innovadoras se hagan realidad. Por eso hemos creado el nuevo Hyundai Kona. Por fin, un SUV con la última tecnología ya es accesible a todo el mundo. Descubre la nueva gama Hyundai Kona y benefíciate de sus condiciones y descuentos especiales. Más información en Hyundai.es. Movicorea, tu concesionario oficial Hyundai en Castellón y Villarreal.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
T'agradaria fer-te la targeta FemPoble? És totalment gratuïta i si pagues amb ella obtindràs una bonificació del 20% en les teues compres, fins a 40 euros. Demana-la en vilatenda.com o en la sala FemPoble al segon pis del Centre Social de la Fundació Caixa Rural Villarreal de dilluns a divendres, de 10 a 2 del migdia. Comprando al poble, FemPoble, una iniciativa de l'Ajuntament de Villarreal i la Fundació Caixa Rural Villarreal.
Soc Maria Eugènia de Tràmits de Comunitats. El meu lema és «Soc la teua administració de confiança». Confiança que tenim que tindre en el Villarreal Club de Futbol. Aprendre i créixer és la lluita de cada dia independentment dels resultats. Endavant, Villarreal!
Nueva promoción de viviendas en Villarreal. Edificio Santa Yusia, situado en la calle Vicente Sanchís, esquina Santa Lucía. Viviendas desde un dormitorio. Más información en Solvia Villarreal, Avenida Castellón número 1, Villarreal.
Serteca, tienda especializada con todo tipo de materiales para poner la piscina a punto y disfrutar de un buen baño. Productos químicos para el tratamiento del agua, material de limpieza, limpiafondos automáticos, sistemas de cloración salina, recambios. Todos nuestros productos son Astral Pool. Construimos piscinas y realizamos cualquier tipo de reforma o rehabilitación de la misma. Cuando piense en piscinas, piense en Serteca. Especialistas en piscinas. Serteca, oficial partner de la marca Astral Pool para la provincia de Castellón.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar, estás cansado de andar y de andar. Mirando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir. Cambiar el aire depende de ti.
Ay, te ayudará.
Vale la pena una vez más.
Saber que se puede.
Bueno, i com cada dilluns tenim en nosaltres a Víctor Vicido, bon dia.
Bon dia a tots.
I també a Pepe Montagut, bon dia.
Hola, bon dia a tots.
Després de que ens hem passat tot el cap de setmana cantant l'himne del Villarreal per esta fita històrica que hem tingut, som campions de l'Europa League, jo em preguntarà que tinga dos persones, a dos professionals de lo que és el camp, de lo que és la terra, de lo que és l'agricultura, si haurem de canviar i se trosa on diu poble industrial i llauradors.
Sí, bueno, jo sempre he considerat que Villarreal és terra de llauradors perquè quan jo vaig néixer no n'hi havien...
no hi havia indústria.
No n'hi havia massa indústria. Mm. I la plaça esta que tenim ahí baix del mercat eren tots llauradors que venien a llogar-se o a llogar. I bueno, pues per mi Villarreal és de llauradors. Després s'ha fet industrial, sí. I ara desapareixerem els llauradors? També.
Això ha sigut el fet de que jo hi fes la introducció d'esta anècdota per a saber si al final haurem de canviar també el que és la lletra de l'himne del Villarreal Club de Futbol. Dit això, anem a canviar d'idioma. Per què? Pues perquè els nostres llauradors, aquesta gent que lluita per allò que no volen que desaparega, volen tirar una maneta aquesta agricultura que tenim en el país, en Espanya. I ara sí, Pepe Montagut, Víctor Viciedo, pregunta del millón. Tenemos una gran crisis de los precios del producto español.
Sí, tenemos una gran crisis de los productos de cultivo de la agricultura, además de otros sectores como la pesca también y lo que es la ganadería, pero tenemos una gran crisis y no la hemos provocado nosotros. Es una crisis provocada por la política agraria de la Unión Europea. Uh-huh. Es decir, lo que bajo ningún concepto podemos aceptar nosotros es ser competitivos en Europa cuando realmente nuestros competidores están jugando con desventaja en el tema de precios.
Y estamos hablando en este momento de Almería, por ejemplo.
Sí, bueno, concretamente ahora el problema está en Andalucía, Almería, Granada, en todo lo que es la agricultura bajo plástico, porque ahora mismo ellos están sacando sus sandías, están sacando sus berenjenas, sus calabacines, y se encuentran con la competencia de todo lo que llega desde Marruecos. Y el problema, como ha dicho Pepe, es una sobreoferta que no ocasionamos nosotros. O sea, nosotros vamos a menos. La producción de estos productos con respecto al año pasado es inferior en España. Lo que ocurre es que, claro, como a los que producen en Marruecos, yo no voy a hablar ya de Marruecos como Marruecos porque los marroquíes no tienen ninguna culpa. Aquí el problema es que se ha hecho un acuerdo comercial que beneficia a grandes corporaciones agroalimentarias y perjudica a los agricultores y a las personas que estamos a ambos lados del estrecho.
Cuando hablamos de competencia, queremos que al oyente le quede claro. La competencia es sana. Lo que no es sana es la competencia desleal. Es decir, si en la baraja si la baraja es la misma, todo el mundo juega. Tiene que ser, unos son más hábiles que otros, pero es que no nos dan la misma baraja, ¿es cierto, no?
No, y además es imposible conseguirla, esa misma baraja. O sea, el libre mercado se da en un mismo país porque las circunstancias económicas y legislativas son las mismas y entonces todos jugamos con la misma baraja y todos estamos en una justa y libre competencia. En el libre comercio internacional eso no existe por definición porque los salarios, concretamente con los que se están haciendo esos acuerdos comerciales, son 10 veces inferiores a los nuestros. En Marruecos son 0,60, 0,70 euros la hora el trabajo de un agricultor. Y aquí estamos por 10 euros. Entonces, yo creo que da igual que haya reciprocidad fitosanitaria o reciprocidad de las narices, es imposible que nosotros podamos competir. Con lo cual, se necesitan barreras comerciales, prefiero llamarle defensas comerciales, como pueden ser unos cupos, unas ventanas en las que ellos puedan meter productos porque nosotros no estamos produciendo eso, y por supuesto unos aranceles compensatorios, lógicos, no abusivos, pero unos aranceles compensatorios. Sin ello es imposible en el libre comercio y solamente beneficia a los grandes, que viendo esas grandes ventajas, pues se ponen a producir allí agricultura muy intensiva, que además es muy agresiva con el medio ambiente.
Claro, esto era algo que también me preocupaba, porque si aquí se preocupan mucho con el metil, por ejemplo, que hemos tenido una batalla durante estos meses pasados, es de verdad que ha sido brutal esta batalla que hemos tenido, que habéis tenido que incluso ir al Congreso de los Diputados, al Senado de los Diputados, a Madrid, a decirles que os escucharan. Allí, ¿qué ocurre con estos productos? ¿Cómo vienen estos productos? ¿Está controlado el pesticida que utilizan, el tiempo que se tiene que esperar para comercializarlo, etcétera? Porque yo lo desconozco.
Bueno, yo te voy a decir una cosa a este respecto. Cuando se hizo el tratado de la Unión Europea con Marruecos, uh-huh. Hubo una cláusula que no se ha dicho, y es que Europa le dejaba, en cierta forma, mano libre para utilizar los fitosanitarios que quisiera Marruecos. Esto existe, sí, lo que pasa es que no se ha dicho, no se comenta nunca. Marruecos puede utilizar los que quiera. Dice, bueno, es que cuando llegan aquí, pues tendrá que someterse al límite mínimo de residuos. Sí, efectivamente, pero ¿cuántas mercancías de Marruecos se analizan al llegar a España?
Claro, y yo a todo esto pienso también en que, ¿dónde queda el consumidor?
Bueno, efectivamente, el consumidor, yo ya te he dicho muchas veces que si los agricultores hemos estado en contacto directo con fitosanitarios y en el pasado sin ninguna protección y somos la profesión más longeva de cuantas existen, pues difícilmente puedo creer que los fitosanitarios, los residuos de los fitosanitarios en la fruta y en la verdura produzcan ningún daño al consumidor. Son ínfimos. En la EFSA se marcan esos límites 100 veces por debajo de lo que podría ser dañino para un animal, y encima el LMR es un límite comercial que está encima muy por debajo. Es decir, que aquí hay una hipocresía tremenda con todo eso, y solamente los que lo hemos estudiado lo sabemos. Los demás, todos desconfían de que en la fruta pueda haber productos dañinos, cuando resulta que en la atmósfera nuestra de Villarreal y de cualquier ciudad sí los hay, ¿no?
Pero estos productos dañinos que están en el aire, claro, están en el aire porque esta es una población industrial, es decir, no están provocados precisamente, claro, por la fabricación de mercancía que se exporta.
Claro, es que nos castigan a nosotros, que somos un 0,8 de la polución de europea, y encima devolvemos multiplicado por 1000 el daño que hacemos, y en cambio... el resto, que es todo lo que consumimos los humanos, plásticos, todo tipo de industria, calefacción, energía, etcétera, etcétera, de eso no se dice nada. O sea, hay una hipocresía en todo esto tremenda. Dicho esto, el tema de los fitosanitarios fuera. Europa es tan hipócrita y Europa es tan partidaria del libre comercio internacional, y diferenciamos libre mercado del libre comercio, del libre comercio internacional, que uh-huh. es donde están todas las injusticias habidas y por haber, es tan partidaria de eso que fija LMRs, límites máximos de residuos, para la comercialización distintos de los que nos fijan a nosotros, para favorecer el comercio internacional. Y ahí tenemos, como nosotros tenemos prohibido el metilclorpirifos, pero no está prohibido para la exportación, el uso. Es verdad que lo fijan en el límite mínimo que existe, que es 0,01 miligramos por kilo, pero ellos pueden, cuando el árbol está en flor, o en marzo, o en febrero, tratar con metilclorpirifos. Nosotros no podemos, nos lo niegan. Pero, dicho esto, hay muchísimos más productos que tienen límites máximos de residuos de la exportación más altos que los que nos fijan a nosotros.
A mí hay una cosa que me ha llamado la atención esta semana pasada. Una información del periódico Diario de Almería, uh-huh. que dice: las sandías se quedan en el campo y la cosecha se va al traste. Jolín, que un hombre, un agricultor, esté trabajando días y días, cuidando el huerto con esmero, en fin, con cariño, gastándose el dinero, para que después vengan y las sandías las tengan que tirar al suelo. ¿Por qué? Porque hay entrada masiva de productos de terceros países, en los cuales esos costes son infinitamente inferiores a los nuestros. Y cuando llegan aquí, pues el de valer un producto, un precio, a valer otro precio, es nosotros no poder competir y ellos ganar dinero. A ver, yo esto lo hemos estado hablando del tema de que por qué Europa permite todo esto. Aquí hay una cosa que se llama globalización, y globalización es ni más ni menos que el negocio del siglo, de las grandes fortunas, de las grandes corporaciones, de las grandes empresas. Si te fijas, Marruecos, por ejemplo, hay una entrada masiva continuamente en la frontera de gente que quiere entrar en Europa. Pero, a ver, Marruecos lleva años y años desarrollando planes subvencionados por Europa, subvencionados con nuestros impuestos que nosotros pagamos a Europa y que después van a dárselos a Marruecos, y esto repercute en contra de nosotros. Pero es que encima, lo que es la población a la que teóricamente quiere beneficiar la Unión Europea para que se eleve su nivel de vida, en fin, se elimine la pobreza.
Es que en principio esos presupuestos, esas cantidades de dinero, era precisamente para que este tercer mundo, esta gente, tuviera calidad de vida. Pero claro, yo cuando he escuchado que la hora la cobran a 0,70...
Susana, no llega, es algo evidente, es algo que se está viendo, no llega. Lo que sí que llega es a la frontera para irse a Europa. Es decir, todas esas cantidades de dinero van invertidas precisamente a cuatro.
Y estos lobbies que tienen comprados grandes territorios de extensiones brutales de tierra y que desde allí cultivan, si no son capaces de retener la gente para trabajar allí, al final, ¿quién va a trabajar allí?
Bueno, es que aquello está muy mecanizado, porque son agricultura intensiva. Sí, intensiva. Lo que antes trabajaban muchísimos agricultores que alquilaban, porque allí las tierras son del rey Hassan II. Y
es que hay
y de una élite que le rodea, o sea, no solamente de él.
La cual ni hay muchos accionistas de aquí, de Europa, de España, de Francia, de Alemania, en fin, que invierten, claro, compran acciones y son dueños también de estas tierras.
Efectivamente.
Son los que se benefician.
Esas tierras son alquiladas por el Plan Verde para, claro, la reconversión de cereales que antes estaban, digamos, cultivando marroquíes y que, digamos, que de alguna forma cubría las necesidades alimentarias de, sí, los marroquíes, uh-huh, por una agricultura de exportación que no resuelve el problema alimentario en Marruecos, sino que lo que resuelve es unas ganancias bestiales de dinero a estos fondos de inversión como el Abu Dhabi, que están invirtiendo allí y que el rey Hassan les está alquilando las tierras. Y como esos fondos de inversión, pues hay un montón de compañías, muchísimas europeas, dos tercios del capital que está ahora mismo allí invertido en agricultura es europeo, entre ellos mucho de él español. Y esos son datos fehacientes.
Mira, Almería para mí tiene que reventar. Y yo lo digo de una forma clara. Los agricultores de aquellos ya no pueden aguantar. Nosotros tampoco. Pero es que aquellos están peor todavía que nosotros. Y los almerienses, los agricultores de Almería tienen que reventar. Datos, por ejemplo, como que el tomate hoy, prácticamente la mayor parte del tomate que entra en España viene de Marruecos. Si nosotros éramos una potencia en tomate, en el año 2011 la entrada de tomate en Marruecos era de 332.000 toneladas. Hoy está cerca de las 600.000. Como tomate, pues las judías, las berenjenas. Es que nosotros, que éramos el productor principal en fresas, ahora ha pasado a Marruecos. Que éramos el principal productor en tomate, ahora ha pasado a Marruecos.
O sea, ¿ya no somos la huerta de Europa?
No somos la huerta.
No.
Y nos la van a quitar si los almerienses y nosotros y los demás no conseguimos unirnos y poner y plantar cara de una puñetera vez a toda esta gente.
Pero, Susana, lo más grave, los mismos que estaban produciendo las fresas en Huelva son los que se trasladaron a Tetuán para aprovechar las ayudas de 1.075 euros por hectárea de transformación de cereales en cultivos de regadío que daba la Unión Europea con el Plan Verde. O sea, realmente lo da el Plan Verde, pero el Plan Verde casi todo son fondos europeos.
Pero esos no son los culpables. Estos no. Es decir, si a mí me dan facilidades de irme a Marruecos y yo ganar dinero a Punta Pala, voy a ir. El problema es de Estado. El problema son las relaciones de la Unión Europea con los terceros países, los acuerdos negativos que hace la Unión Europea con terceros países. Es decir, los acuerdos son injustos totalmente. Desde el primer momento que hay una competencia desleal en cuanto a precios de coste, ya son injustos. O sea, no se puede hablar de aquí de precios competitivos como Europa quiere competitividad. ¿Para qué quieres? El día que Europa se quede sin agricultura y a la marcha que va se quedará sin agricultura, va a depender de la agricultura de terceros países. Y un día les pueden cerrar la puerta. Un día les pueden cerrar la puerta. ¿O es que estos los políticos son tan ingenuos o son tan egoístas que no se dan cuenta?
Hombre, yo creo que son privilegiados en ese sentido, porque ellos sí saben qué es lo que está pasando. Es decir, a ellos no les va, a los que nos va a sorprender será la resta de la humanidad, pero a ellos, yo creo que ellos saben perfectamente cuando están dando licencias para que hayan este tipo de acciones comerciales y demás. Víctor, sí. Tienes unas frases de tu libro, ¿eh?
Sí, porque me lo has dicho. No, lo que tenía es unos datos de mi libro, entonces uh-huh. Los voy a dar, ¿no? El Plan Marruecos Verde supone multiplicar por 4 la producción de aceite de oliva para el 2020, en donde se pasará de 3.400.000 toneladas de producción a 7 millones de toneladas. Donde se pasará a 3.400 millones de toneladas de aceite. Y en cuanto a cítricos, pasará a, en lugar de 1,5, pasarán a 10 millones de toneladas. Es decir, que el Plan Marruecos Verde es una bestialidad. Y poco a poco cada vez van plantando más, van a más, y nosotros vamos a ir a menos. Porque, obviamente,
hay dos planes en Marruecos. El Plan Verde, que figuro que será el que está
estornando, sí.
Y otro que van a empezar ahora de industrializar y transformar toda la zona norte, que es para conseguir el Tanger Med y el puerto de Beniazar, es decir, conseguir que aquí se enfoque todo lo que tenemos en el sur de España. Algeciras, pasará a Marruecos, toda la industria y transformación pasará a Marruecos. ¿Por qué? Porque allí tienen más facilidad de mano de obra.
Además, consiguiendo un desequilibrio económico entre la población brutal. Es decir, vamos a tener, o van a tener, unos pocos muy ricos y gente con una miseria brutal que tiene que saltar las vallas. Es que no le queda más remedio.
Eso es la globalización.
Es que está todo unido.
Eso es la globalización.
Bueno, yo es que sabes sí, lo que
a ver,
pienso.
Se apoya, mira, Susana, la globalización se apoya sencillamente por la diferencia de costes de producción en distintos países. Es decir, lo que antes llevábamos el contrabando. Es decir, si Marruecos tuviera la misma renta per cápita que nosotros, los costes le costaran a ellos 10 euros, lo mismo que nosotros la hora, los mismos gastos que tuvieran, estás seguro que no desarrollaría.
Pero el principio del proyecto era desarrollar terceros países para que tuvieran un buen nivel de vida. Es decir, el proyecto se pone encima de la mesa.
Perdona, esa es la cortina que esconden la verdadera razón por la que ellos quieren ayudar a terceros países. Fíjate,
pero además una cosa muy importante: las ayudas se dan para los avances democráticos en estos países.
Claro.
¿Ves algún avance democrático?
Ninguno.
Claro, en principio.
Y de derechos humanos, ni una cosa ni la otra.
Sí, en principio todo el mundo lo aceptamos y lo vemos positivo, porque entendemos que todo el mundo tiene que tener calidad de vida y que no pueden haber terceros países. No, no en el mundo que vivimos. Luego, sí que hay gente malvada que se aprovecha de estas cosas.
Pero si
yo
eso,
no creo que haya una cortina de humo, sino
sí,
que aprovecharon. Una vez hay una ley encima de la mesa, esa ley se puede llevar de muchas maneras, porque el principio no es el fin que está teniendo. Ese es el problema, el fin que está teniendo. Y que desde aquí, vosotros, que os estáis dando cuenta, estáis alertando a la población.
Sí,
señores, que nos está pasando esto.
Una cosa quiero decirte, los grandes negocios son depredadores. Es decir, no van a un sitio donde no ven negocio, no van a invertir donde no ven negocio. Y cuando van a invertir en un sitio es porque ven negocio. Se está invirtiendo en todos estos terceros países, pero la cortina de humo es afincar la democracia, en fin, instalar la democracia, o que el nivel de pobreza se eleve, que pueda tener la gente.
Tenemos tiempo tenemos tiempo al menos de informarnos, intentar revertirlo, porque la ley que se puso encima de la mesa era con el fin de que no hubieran terceros países. A mí me preocupa mucho lo que hablamos la semana pasada. ¿Habéis hecho algo para que no prohíban el etileno, era?
Todavía no, vamos a hacer. Yo voy a hacer. Nosotros.
Bueno, la información que tengo yo, Víctor, en estos momentos es que por lo visto se han movido a nivel del ministerio, a nivel de grupos políticos. y parece que están entendiendo efectivamente la razón que nos asiste de que no se prohíba el etileno.
Porque... Ah, pues como me alegro, porque ya como entiendan lo de la ley de terceros países, ya de verdad que os corono a los dos, ¿eh?
Está peor de lo que parece.
Está peor pero hay esperanza de que los grupos políticos parece que entiendan que efectivamente es un gran golpe a lo que es la citricultura española en ese sentido. Y bueno, al menos yo las últimas informaciones dicen que van por buen camino. Vamos, es verdad, porque a la hora...
Decía Víctor que estaban peor de lo que sí, tú me lo has planteado bien, Víctor. Porque
Ahora te cuento. Cuando el Comité General de Cítricos habló con el Ministerio de Agricultura, le dijeron que estaba todo muy avanzado, la redacción del proyecto estaba muy avanzada y que solamente se podrían hacer pequeños matices de corrección. Entonces la cosa está muy avanzada, se ha hecho como se hace todo en la Unión Europea, a traición, de ahí mi libro se llama La Traición Europea, porque traición significa que no hay información ninguna de todo lo que se está acordando, los afectados no se enteran absolutamente de nada hasta que está todo hecho y solamente hay que votar. Desgraciadamente Holanda y Alemania han conseguido, el apoyo del resto de países y España ahora mismo está sola. No sé si conseguirán convencer, porque claro, cuando tú dices, no, vamos a ver, el etileno es para el desverdizado, no cambia para nada la condición organoléptica del fruto, no causa residuos, es ecológica.
No es tóxico.
Claro, encima lo utiliza también Holanda para los plátanos y Alemania para las patatas.
Son argumentos de peso.
Claro, tú dices, esto por justicia no puede ser. En Europa no funciona la justicia, funcionan los intereses económicos.
Sí, pero en este momento hay argumentos de peso que creo que esos pequeños matices igual son unos grandes matices. Porque recuerda, Víctor, que la Asociación de Labradores Independientes de Villarreal no fue convocada a la última reunión y al final el acuerdo saldrá con esos pequeños matices que vosotros aportasteis. Sí. O sea que al final, yo creo que alzar la voz es lo que hay que hacer. Llegue por donde llegue y si ellos quieren decir que es pequeños matices, al menos que nos dejen utilizarlo, ¿no?
Sí, sí. Y bueno, lo que vamos a hacer es una petición europea explicando todos estos matices que hemos dicho para ver si allí recapacitan antes de sacar la ley, al margen de que nuestro Ministerio de Agricultura haga lo que tenga que hacer.
Pues tendremos que tomar nota nosotros, los de Almería, los de Extremadura, los de Huelva, los de Castilla-La Mancha, en fin, y romper Europa. Y romper la Unión Europea.
O jugamos con la misma baraja o, claro, tenemos que levantarnos de la mesa. Pepe, el latiguillo.
Bueno, el latiguillo va dirigido en este caso un poco más hacia la zona de Almería, pero en fin, sirve para todos. ¿Para qué nos sirve la Unión Europea? El pasado día 27, el diario de Almería publicaba una noticia que por su continua repetición parece que ya es noticia vieja, como si la repetición de informaciones que deberían sacudir los sentimientos de políticos fueran un simple chascarrillo de taberna. Cualquier ciudadano puede sentir sonrojo, ver en redes sociales plantaciones de sandías destrozadas en el propio campo, o melones triturados con el hierro de la ira de los tractores, o naranjas arrebatadas del árbol y tiradas al suelo con la rabia dibujada en el rostro de quienes las cultivan. Igual ocurre con calabacines o judías y u otros productos cultivados y producidos con el amor, el esmero y la esperanza de verse recompensados, después de la venta, el esfuerzo diario. Mientras, políticos de aquí o de allá, en definitiva, políticos de la Unión Europea, también ven el fruto de meses de trabajo de los agricultores españoles tirados en el suelo. Es igual que sean de Andalucía, de Murcia, de Extremadura, de la Comunidad Valenciana. Es igual que sean del sur, que del norte, que del centro. Lo que los políticos no quieren ver es la impotencia de quienes arriesgan su vida familiar y su bienestar para sacar adelante a sus familias y después acuerdos mafiosos del Parlamento Europeo les apuñalan por la espalda. Pero culpables los hay de esta situación. Están dentro de la Unión Europea, en el Parlamento Europeo y en los gobiernos que conforman los estados de la Unión Europea. Políticos que proyectan leyes y acuerdos nefastos, injustos e inmorales. Políticos que hacen uso abusivo de la ley que ellos mismos legislan para conseguir objetivos políticos o de carácter subjetivamente económico. Cuando se persiguen objetivos carentes de justicia, se usa el abuso de poder para justificar acuerdos con el sello del despotismo más vil. La Unión Europea necesita una contra-Europa que devuelva los principios éticos y morales de quienes deben gobernar. Los acuerdos con Marruecos, Egipto, Sudáfrica y otros, y ahora el que se pretende ratificar con Mercosur, pueden tener carácter legal, y por muy legales que quieran, seguirán siendo y son injustos. Sócrates dijo que es peor cometer una injusticia que padecerla, que tomen nota los gobiernos. La Unión Europea practica el despotismo más absoluto y sus objetivos siguen el lema «todo para el pueblo, pero sin el pueblo», despotismo ilustrado del siglo XVIII. Y esta Unión Europea, bajo la enseña del liberalismo, se ha quedado sin valores morales, pero permanecen los valores económicos. La Unión Europea pretende favorecer un desarrollo sostenible basado en el crecimiento económico equilibrado, la estabilidad de precios y una economía altamente competitiva con pleno empleo y progreso, sin olvidarnos de la falsedad de la protección del medio ambiente. Todo ello sin agricultura. Sin agricultura. Estos son los pretextos loables de su cara. Pero esconde la mentira y el engaño para practicar una costumbre que tiene muy arraigada. Usa el sector de la agricultura como moneda de cambio. Si todas las voces que se han levantado en contra de la política agraria lo hicieran al mismo tiempo, el grito de rabia removería las mismas piedras del Congreso y del Parlamento. Es momento de levantar y unir nuestras voces, no importa de dónde salga la llamada. Tomemos como punto de salida la reunión de Castillo de Locubín, como antes pudo ser Ciudad Real o Tarancón. Todas las asociaciones independientes de España tienen un punto obligado de encuentro. Hagamos que sea posible y preguntémonos, ¿por qué nos arruina la Unión Europea? ¿Para qué nos sirve la Unión Europea?
Sí, bueno, yo simplemente añadir que la globalización está produciendo la ruina en los países donde se ubican estas grandes corporaciones que sacan tanto beneficio, y a la vez nos arruina a nosotros porque produce la deslocalización de empresas, el que se paguen los impuestos en otros sitios o que no se paguen, porque en esos países se pagan muy pocos impuestos, y que los puestos de trabajo se pierdan aquí en España y se generen muy pocos en esos países.
Esta es la voz, esto es lo que opinan Pepe Montagut y Víctor Viciedo. Ustedes juzguen, escuchen lo que ellos reflexionan. Sí, dime, Víctor.
Sí, bueno, simplemente que esto mismo lo analizo esta tarde a las 7:30 en MediTV, tanto el etileno a partir del minuto 20 como desde el principio todo el problema de los precios en la agricultura bajo plástico.
Para el que quiera más información. Pepe, muchas gracias por haber venido.
Y gracias a vosotros.
Y también Víctor Vicido, muchas gracias
por haber venido. Muchas gracias,
Susana. Sentirás que el alma vuela por cantar una vez más. Saber que se puede.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
Almassora reprèn la seva programació cultural amb teatre, cine, monòlegs, música i activitats per als més menuts. Consulta l'agenda municipal a www.almassora.es i puja't a la cultura. Ajuntament d'Almassora.
Des de 1988, Óptica Villarreal és tecnologia òptica, qualitat i servicio. Les mejores marques, les mejores lentes i la tecnologia més avançada. Des de 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux especialista.
100% eléctrico o híbrido. Híbrido o híbrido enchufable. Azul oscuro o azul claro. Al final, todas las preguntas te llevan a la gama Niro desde 18.990 euros. Financiando con Banco CTLM SAU antes del 30 de abril. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma. Perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno. Además, te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón. Se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Villarreal.
Puedo no roncar por las mañanas, puedo trabajar de sol a sol, puedo subirme hasta el Himalaya o batirme con mi espada para no perder tu amor. Puedo ser tu fiel chofer, mujer, todo lo que te imaginas puedo ser.
Boran. Voreu, i en allò de que este cap de setmana han estat parlant i bona part de la setmana passada dels indults del procés, avui m'he trobat una notícia que m'ha aparegut almenys per a poder reflexionar-la. Ens diuen que el govern ha aportat les dades dels indults concedits per províncies a la petició feta per el portaveu de Compromís en el Senat, Carles Mulet. I ens diu el portaveu de Compromís que eixa figura de l'indult ja no té cabuda en nostra societat nostra. És una espècie de privilegi reial que ens retrotau al medievo. Anem a parlar amb ell per a que ens expliqui exactament per què pensa ell això. Bon dia, Carles.
Hola, bon dia.
És dir, és allò de com el derecho de pernada, més o menys?
Clar, és una desgràcia, que se está arrossegando históricamente, concretamente en el Estado español desde el 1870, está regulado como tal, y es, el que me diría es que el poder ejecutivo tiene la capacidad de eso, indultar, llevarle la pena a quien que ha estado juzgada. Por tanto, entendemos que es una anomalía, ¿no? Si no es el precio de poder, que no haya un poder que pueda anular las penas que dicte un atre poder. Claro, eso... Si se fa el lectura dona, dona una lectura que les sentències que estan donant per part de la justícia no són correctes, no? I per tant, si no tenim una justícia justa, fa un poc de por, no? La conclusió no es tracta, no? Se centra en casos concrets.
Entonces, també parlava de l'indult de cofradies i a la pregunta que vostè formulava de les mesures que pensen adoptar el govern dins d'aixes competències per acabar en l'anòmala figura de l'indult i especialment en l'indult promogut per cofradies religioses en Setmana Santa, què li han contestat?
No, que no. El govern és justificar la figura de l'indult. No? Sabem que ara l'actualitat, òbviament, el tema de l'indult està molt en l'agenda política i no precisament pel tema de l'indult de Setmana Santa. Nosaltres sí que ho vam preguntar per això, perquè costava molt d'entendre, no? Com una cofradia religiosa de la religió majoritària, però si hi ha cap una religió més en un estat confessional, tenia la capacitat o privilegi de dir-li al govern a quines persones se volia indultar. No? I les xifres sí que demostren que bona part dels indults que se aconsegueixen a l'estat espanyol són indults promoguts per les cofradies religioses. I ahir, clar, la tipologia d'indults que s'han concedit en base a aquestes peticions de tot tipus, no? Gent que ha matat altres en accidents de tràfic, narcotraficants, gent que ha promogut cops d'estat, o sigui, hi ha una tipologia molt, molt intensa que fa inclús dubtar, no? de si són justícia de solucions de qui se dona l'indult, no? És una cosa molt, molt curiosa, no? Com en teoria la justícia dictamina i sentència i te condena unes altres penes, no? I després ve el govern per darrere i te les lliura. Per això és un poc estrany.
182 indults en 5 anys en són prous, quan algú, clar, vostè parlava d'un indult d'algú que és pues, acabat en la vida d'una altra persona, és dir, són coses que ens retrotrau molt a aquella part oscura de la humanitat, no?
Però de fet, novedades que no tenim des de 2020, que el 2020 serà un any més diferent perquè tot el que ha passat, però són molt xicotetes comparades amb altres períodes de la nostra democràcia, no? En els governs d'Aznar se van disparar de manera bestial els indults, no? I érem de gent molt qüestionable, no? Gent que dius, és que aquesta persona per què l'han indultat, no? Per si, si, perquè en teoria l'únic requisit per a concedir l'indult és que mostrés arrepentiment. L'arrepentiment és bueno, m'arrepento de tot el que he dit, no? Per tant, ja el govern té aquesta prerrogativa. No sé, és molt estrany, no? És una figura que entenem, bueno, que està ahí, que hi ha casos en què segurament compartiríem tots que sí que s'ha de concedir l'indult, perquè són sentències que no podem entendre, no? Pues, ara, per exemple, hi ha un cas també molt mediàtic d'una dona que entra a la presó per haver separat els seus fills del pare maltratador, no? Mm-hmm. En figures com aquestes sí que a tots es diu, ostres, no compartim, no? Moltes vegades sentències i condemnes que fa la justícia, però moltes altres costa molt d'entendre, no? Perquè un conductor borratxo se'l pot indultar, perquè a un narcotraficant que segurament a costa de ruïna moltes persones se'l pot indultar, perquè a les persones del GAL que van matar persones se'ls poden indultar. El debat, ja sabem, no? que s'obri un veló així, en la figura de l'indult, que té que fer reflexionar moltíssim, no?
I vostès demanen que se n'hi hagi una reforma constitucional i constitucionals i legals que, pues que donin forma a aquesta figura de l'indult, no?
És que és completament és molt arbitrari, no? Ara, si el govern vol, perquè inclús els informes que puguem fer els tribunals no són vinculants, simplement a instàncies del ministre de Justícia, el Consell de Ministres aprova o denega l'indult, no? Qualsevol persona pot demanar l'indult d'una altra. De fet, hi ha inclús un formulari en internet perquè entre la gent el Ministeri de Justícia i demani l'indult de qui vulgui. Mm-hmm. Inclús nosaltres a vegades ho hem demanat en casos de persones que han estat condemnades de manera que entrem injusta, com els repoblados de Fraguas, un poblat que van repoblar abandonat i els fan condemnats a la presó, per exemple. Mm-hmm. Però clar, diem això, si està aquesta figura que s'utilitza per a casos molt clars i molt concrets, però no d'aquesta manera indiscriminada com té una cofradia i perquè per vincles familiar o per ser membre d'aquesta cofradia ja estan traient al carrer persones que estan condenades en ferm, en sentències a vegades molt altes.
Pues en aquestes aclaracions que li demanàvem al senador Carles Mulet els deixem en este punt. Moltes gràcies, senador.
Gràcies a vosaltres.
Se pone triste esta canción. Quiero casarme contigo, quedarme a tu lado, ser el bendecido con tu amor. Por eso yo quiero dejar mi pasado, que venga conmigo, morirme en tus brazos, dulce amor. Por eso yo quiero. Puedo mendigar por tu perdón, puedo mudarme a la castellana, agua fría por la mañana y alinear en el unión.
Estás a la 92.2 FM.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Big Mother Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Big Mother Arbo, Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
Tu móvil, tú eliges telefonía fixa, móvil y fibra al mejor preu en Avinguda Francesc Tàrrega 53 de Villarreal. Vine y paga menos por la tuya factura.
¡Otra vez no! Se me ha roto el carrete de la caña de pescar. ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Con la nueva normativa, ahora en McDonald's te atenderemos en terraza o en interior hasta el toque de queda. Y también para llevar McDelivery y McAuto. Ah, y en McDonald's Ciudad del Transporte abrimos desde las 9 horas. Que nada te impida que disfrutes nuestras hamburguesas, McMenús o lo que prefieras, como nuestra American Style Chicken. McDonald's Villarreal y Centro Comercial Salera, Ciudad del Transporte y Castalia en Castellón.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Son muchos años que pasaron sin decirte quiero, y en verdad te quiero, pero encuentro formas de engañar mi corazón.
Son muchos años que pasaron sin robarte un beso, solo quiero un beso, y por esa boca no me importa ser ladrón.
No puede ser que no he encontrado todavía las palabras, y en esa noche no dije nada.
Bueno, i molt bones notícies. Per què? Pues perquè quan arriba l'estiu, què volem? Pues allò d'escoles d'estiu, estiu actiu, i l'Ajuntament de Villarreal oferta 1.600 places. I tenim el regidor d'Esports, Javier Serralbo. Bon dia.
Bon dia, Susana.
1.600 places?
Sí. A veure...
En conservaran de lo que és la prolongació de l'esport d'hivern en les activitats de...
A veure, de normal fem una prolongació de totes les activitats, però sí que és veritat que el que és l'estiu actiu no podem fer-lo com en altres, en altres èpoques. Més que res perquè el primer trimestre d'enguany l'acabarem, vam començar en gener i com vam estar tancant les instal·lacions durant dos mesos, pues l'hem ampliat i aquest primer trimestre de les cases dirigides acabarà el 9 de juliol. Evidentment no podíem començar un estiu actiu a Xina, però sí que mantindrem el que és la natació per a bebès i l'escola de natació dins les activitats per a completar també, en aquestes places completen també les altres places de lo que és l'escola esportiva d'estiu, no? Que és la base també de lo que hem presentat avui.
És dit, que en aquestes 1.600 places estiu actiu continua en la natació de bebès i una altra activitat més, m'havies dit?
Sí, natació de bebès i l'escola esportiva de l'escola municipal de natació durant l'estiu, vale? En diversos torns que n'hi hauran, en els mateixos pràcticament en torns de tot el mes de juny, de mitjà de juny, juliol i agost. El que hem presentat, bàsicament, també ha sigut lo que és l'escola esportiva, que començarem el 21 de juny fins al 13 d'agost, i hem ampliat dues setmanes també per algo que també m'he explicat avui en la roda de premsa, que és serveis socials, en aquest cas, no pot fer la seva escola que feia sempre en estiu per motius també del Covid, perquè són més activitats en l'interior i en l'escola, i bàsicament nosaltres anem a fer moltes activitats a l'exterior, no? Per a complir en aquests protocols i que siga també segur tota la gent que vaig allí tinga la major seguretat com hem fet en totes les activitats.
En l'escola esportiva d'estiu, en la que s'ha presentat avui, que és la 36...
Sí, 36 edició.
Tenim de 6 a 8 anys, que té activitats de jocs esportius, activitats aquàtiques, pilota valenciana, activitats al termet i senderisme. Això seran xiquets entre 6, xiquets xiquetes entre 6 i 8 anys. Sí. Els horaris de 9 a 2 del matí i els llocs seran el termet, i també tenim grups que comencen a les 9, seran en el termet, en el pavelló municipal i també en el camp de futbol de Flors, no?
Sí, Fundació Flors, també que estan obert.
Trinquet municipal, termet, la Serra d'Espadan, que suposa que serà senderisme el que tindran els xiquets ahir, i també el camp de futbol de Fundació Flors.
Sí.
Així jo m'ha quedat sorpresa perquè n'hi ha 4 torns.
Així n'hi ha, a veure, si n'hi ha 4 torns, però que després quasi, aquests 4 torns també quasi se dupliquen, no? Perquè aquests torns també tenien monitors per a poder duplicar. Hasta ara els grups tenien que ser de 25, hasta a 3 anys, això ens venia bé per el tema dels autobusos, perquè 25, 25, 50 per a sumar-los. Enguany la normativa actual són 20 per monitor, en el qual tindrem que rebaixar-los i aquests 5 de cada torn, però, com dic, si d'ací a que comencem l'escola se milloren les condicions en què la Generalitat pot ampliar també el fer esport, i si és així en escola esportiva d'estiu tenim 880 places i podem ampliar a 1.000 places aquest any, el qual passaria de 1.600 a 1.800 la gent que podria practicar o podria fer aquestes activitats, no? Destacar també, com tu dius, estaven aquestes activitats, però després...
El preu, 20 euros, però que a més, el preu és boníssim, però que a més hi hagin places en anglès.
Sí, això és un complement també que tenim. Que,
és un complement, molt tenim, bo, eh?
I després el que també fem és combinem activitats en pràcticament tota la província, no? Tenim activitats també en l'altre que és descobriment.
Claro, anem després al de descobriment, sí. Perquè si ens quedem així i sabem que en cada torn hi ha places també en anglès per als pares que vulguin que els seus xiquets els perfeccionen d'entre 6 i 8 anys. Si m'ho anem al torn d'entre xiquets de 9 a 12 anys, que ahir ja és el període que ells es comencen a descobrir, ahir sí que ja entren més parts de la província de Castelló, com tu ben dies, no?
Sí, ahir tenim piragüisme, tenim activitats aquàtiques, pilota valenciana, activitats al termet, activitats esportives, tenim també surf de rem, que evidentment tenim que fer-ho a la platja, marxa de muntanya, activitats a la platja també en general, i caiac, i també així d'en bici. I ahir també n'hi ha 4 torns, com tu bé has vist, i també pues, hem ampliat fins al mes d'agost, com els altres.
També hi ha places en anglès, el preu és el mateix, són 20 euros, però a més, així ja entrem a lo que és la platja de Benicàssim, que és el que no teníem en l'altre torn, els serveis fadrins, i ja podem anar a la platja, que n'hi ha activitats com és la del surf en rem.
Sí, nosaltres tots els anys hem intentat també dinamitzar, no? Hem fet alguns anys en la Serra Espada, alguns altres també hem fet en Morella, que s'ha anat a saltapins i alguna activitat més, i enguany també incorporem la platja Benicàssim per a padel surf i alguna activitat més a la platja, no? Al final el que volem també és que els xiquets i xiquetes de la nostra ciutat pues, també gaudisquen de deixar i ser activitats durant la part de l'estiu que puguen.
Estos dos torns, tant el des de 6 a 8 com el de 9 a 12, duraran fins el 13 d'agost.
Sí.
La que anem a descobrir ara, i que també, bueno, jo veig que és una bona aposta perquè és un moment de, bueno, que els nostres adolescents entren en aquesta aventura i no la deixen mai, que és l'aventura de descobrir lo que és la natura. Aquesta aventura està entre els 13 i els 16 anys i les activitats pues, ja és més xula, pues, piragüisme, activitats aquàtiques, ruta ciclista per la Via Verda, Ulls Negres i el Clot, caiac, activitats al termet, activitats esportives, surf de rem i marxa senderista. Ahí que juguem
en gent de major edat,
claro,
que pot fer alguna activitat amb més risc. Nosaltres sempre, perquè prima en totes les activitats, i per això agraeixo ahir a tot el treball que ha fet el Departament d'Esports, d'enquadrar tot això en un any més difícil, no? Perquè tens que combinar moltes coses sempre, o sigui, sempre en activitats en xiquets, tens que veure que siguin segures, que els monitors estiguen també atents i que estiguen pendents sempre de les activitats, per això se té que fer el número màxim que tenim que fer, però a més, enguany se suma el tema de la pandèmia i fer també uns protocols. I per això han fet una activitat per quadrar, jo crec que una oferta molt bona, no? per als xiquets i xiquetes de la nostra ciutat.
Si parlem dels 13 a 16 anys... sí que és de veres que el 30 de juliol s'acaba i que jo més hi ha dos torns, el preu és més econòmic, són 15 euros per persona, però perquè hi ha dos torns entre 13 i 16 anys, canvia la, la...
Sí, a veure, el tema és que quan ja van a l'ESO ja tenen una altra activitat, s'acaba també alguna, alguna cosa s'acaba posteriorment, i a banda pues, també pues, les activitats que tenim que fer. Ja t'he dit que l'esforç que han fet de fer també el mes d'agost, que aquests uh-huh. últims anys no estàvem fent-lo. O sigui, lo de l'agost sí que han pogut suplementar-lo per a cobrir un poc també el tema que te dia de l'escola que feia servei social en el seu moment, i el que han fet és afegir i sostorn. Al final jo crec que se completa moltes activitats, no?, que van a gaudir els xiquets i xiquetes.
Quan parlem dels preus, clar, pues són pràcticament simbòlics, perquè 20 euros i 15 euros, l'Ajuntament té una apartat, una despesa important econòmica que destina a aquestes activitats.
A veure, nosaltres l'Ajuntament ha apostat des del principi que vam entrar, saps, de les marques de ciutat que hem vingut dient-vos sempre, una de les més importants és a Salut i Esport, no? La setmana passada el regidor de Turisme presentava en Fitur el que és el turisme esportiu, que és una activitat més que anem a implementar també per tot el tema de l'esport. Esta setmana passada han tingut el nostre ambaixador, que ja el que ens faltava ja la guinda és que siga campió de l'Europa League, que puga també jugar la Supercopa en el mes d'agost en Belfast, i però tixa aposta ve des de la base. Nosaltres tenim gent en esport, en fent esport des de antes de néixer, en les activitats prepart, fins a molta gent. Saps que li van donar el premi de la més major a Dolores Cortés en aquest moment, perquè era ella la que té 95 anys. Tenim gent de més de 90 anys que va a la piscina. I dins l'activitat, pues, al final l'Ajuntament de Villarreal destina un pressupost d'un torn d'uns 4 milions d'euros, d'un pressupost de 50, que és una partida prou important de la ciutat, i d'això recaudem, gràcies a les aportacions de socis del Servei Municipal d'Esports, de la part del cobrir les instal·lacions i de les inscripcions aquestes, en el torn d'un milió. O sigui, l'aposta de l'Ajuntament de Villarreal, de tots els ciutadans de Villarreal, i que la gent pot dir, home, pues, perquè a vegades els debats d'impostos, que demà segur que el tindrem també en el plenari, que se paga, que no se paga, de quines tasses fem, al final cada un té que apostar per promocionar allò que és millor per a ciutadans. I evidentment la salut és el primer, i per tindre salut n'hi ha que tindre esport, i també que els xiquets i xiquetes de la nostra ciutat gaudisquen de l'esport, jo crec que és molt important. Per això no mos dol, jo crec que representant a la voluntat, jo crec que de tot el poble, no mos dol apostar per això, no? Perquè al final l'esport repercutís, no? Abans estava parlant en el teu company Javi Mata, que després del programa, de lo que ha representat un poble el tema del Villarreal, no? I de la diferència, no? I com a un poble deia jo això també, no? De que lo que ha demostrat el Villarreal és que en menys diners que altres han sabut fer les coses, perquè te vas en la humitat i també planifiques millor les coses, no? I però apostes al final que eixa cantera del Villarreal fa que ara pugues tindre jugadors molt bons perquè s'has criat tu en la teva cantera, i no t'han costat els diners dels fitxatges de les grans inversions aquestes, que són fondos d'inversió que invertixen en el futbol, no? Pues eixa la filosofia, per això nosaltres, l'alcalde l'altre dia manifestava que el Villarreal, a part de ficar-nos en Europa, també demostra la filosofia que tenim en esta ciutat d'apostar per les coses en humilitat, però també en saber fer-les d'una manera per a inversió. I aquesta inversió, evidentment, no mos dol.
Clar, per això li preguntava, a mi m'ha paregut molt bé que vostè me fera els números, perquè d'aquesta manera la ciutadania sap realment en què s'empleen els diners del pressupost, dels imposts que se paguen a l'Ajuntament, perquè quan veig el preu, a mi em sembla que és pues, molt, molt, molt econòmic, pues mira, però és una aposta de futur.
Sí, no, nosaltres lo que volem és que tot el món pugui gaudir d'això, no? Després, en els impostos generals, és on té que estar la diferència entre el que més guanya i el que menys guanya. Vale. A banda d'això, encara així, nosaltres tenim un descompte també, que estan també dins de la guia esportiva, per a que té el carnet jove, si pertany a família nombrosa, si està més dos anys aturat, si n'hi ha alguna d'aquestes pensions, tal, algunes... per el tema general, no?, de les famílies. I a banda, el regidor de serveis socials, dins de la presentació d'avui, també ha ressaltat que tenim empreses i entitats de la nostra ciutat privades que també organitzen coses aquest estiu, que s'ha ficat en contacte amb elles i xunen les nostres també, per a que ningú xiquet o xiqueta que no tinga sus pares la possibilitat ni d'aixòs 20 euros també pugui practicar aquest esport, no? Jo crec que és fonamental que ningú se quedi darrere i que no dependisca d'això. I això és el que n'hi ha que apostar. Després els grans números són grans números. A vegades, no sé, quan la gent parla dels ajuntaments, pues ha inaugurat això que ha costat tants milions d'euros. Pues, quan parlàvem de la famosa biblioteca sense llibres o el CTD, pues sí, 31 milions d'euros, que ara encara tenim que arreglar-lo, no? Tot això són grans números, però els números estan així. Els números que al final tu tots els anys pugues, que la gent del teu poble pugui fer esport d'una manera en uns diners que siguin factibles fer-lo i que ningú tinga l'excusa de dir és que no tingues diners per a fer-lo. No, així tot el món no va quedar-se arrere i tot el món va poder practicar esport. I això ho demostra també l'escola esportiva d'estiu.
Quan m'estava dient vostè això, jo recorde, clar, l'estat esportiva se va acollir a molts xiquets de molts puestos en un moment donat i es van potenciar i avui en dia són figures de primera divisió. És dir, jo sé que van anar al Miralcamp, al Col·legi, que estaven darrere, inclús xiquets que van vindre ahorrant ells els propis diners per a poder estar ací. Ara nosaltres donem l'oportunitat en la ciutat de Vila-real de tindre el dia de demà un bon esportista, perquè quan era menut vas començar fent esport i no va tindre que... la seva família no tenia que tindre aquesta quantitat econòmica que necessita un xiquet per a que pugui gaudir de l'esport.
A veure, evidentment els clubs tenen que tenen que viure també, no? I a banda del Villarreal Club de Futbol, que és una gran, ja és una gran marca, una gran empresa, a banda, així en Vila-real tenim, l'altre dia per al turisme li vaig treure els números al regidor Diego Vila, 60 clubs de Vila-real, en Vila-real de 32 disciplines. O sigui, 32 esports diferents, no?, que practiquen així. Evidentment, això fa que nosaltres també ajudem a aquests clubs en la promoció de la ciutat que fan, tindre la marca en les camisetes de xiquets i xiquetes, i aquesta promoció també li ajudem a que puguen, que als pares no es costi tants diners. Però encara així, com te deia, Serveis Socials també té alguns plans especials per a gent que no té possibilitats per també ajudar per aquesta gent, per a que també pugui fer esport, perquè pensem que és importantíssim.
Javier, veuràs, jo ara sí que la pregunta ja és personal. Quan en aquell moment Marc Arruli...
pues mira, jo vaig tindre un partit molt tranquil. I
no m'ho crec.
No, espera, que no ha acabat. Estic al principi, molt tranquil. Estava prou confiat i, de fet, el director general d'esports, Josep Miquel Mollà, que també vindrà a l'expedició, li vaig dir tranquil, que el single 5-10 marcarà Gerard i portaré un partit més tranquil. Claro, quan marca Gerard, que no era el 5-10, me diu mig en broma, mig en serió, home, t'has enganyat de minut. Vale. A partir d'ahir jo estava confiat perquè veia l'equip bé. En la pròrroga el vaig veure molt bé que el Manchester. Només me vaig ficar ja nerviós al partit del penalti número 6. A partir del penalti número 6. Claro, quan ja estem en aquesta dinàmica de a veure qui falla o no falla, pues claro que te fiques nerviós. I evidentment l'explosió va ser quan van fer el gol, no? Que a més jo estava situat a prop de la gent de la premsa, vaig veure tota la premsa també plorant quasi, i evidentment ahir sí que t'agarra el sentiment de tot lo que d'això, dels 98 anys del Villarreal, de que els últims han sigut una
lliçó. De totes les persones que estàveu allí desplaçades en esta casa, almenys Maria i jo, no mos llevàvem del cap, bueno, fundamentalment a Javi Mata, però al dia següent pensàvem com mos haver agradat en aquell moment haver tingut una gravació de el sentiment que tenies en la cara.
Pues me vaig a plorar, no vaig poder, igual que molta gent d'este poble, no? Me va agarrar el sentiment de plorar, recordant a mon pare que me portava al futbol des que tenia 5 anys i recordant moltes coses, no? Que m'estava en tercera divisió, en segon, recordant l'homenatge que van fer al Villarreal de fa 51 anys, de l'any passat, no? En plena pandèmia, que va vindre Luis, va vindre la gent, no? Tota aquesta gent que al final estem així i també pues, plorant perquè bueno, el seu plor era un plor d'alegria de dir... te ho creus ja i a partir d'ahí fent, no? Pues, bueno, la cara Isa, algun crit, me pareix que tinc algun vídeo gravat, jo crec que vaig pensar en les xarxes alguns vídeos, que algú me va dir no penses tants vídeos que pareix perquè n'hi ha gent que a lo millor me va tenir un sentiment, vaig gravar vídeos el dia anterior i vaig ficar al meu Facebook i també vaig ficar el gol que això també és curiós, però va ser una d'això que vaig tindre de quan això et vaig tenir el palpi, això que a vegades dius, n'hi ha un moment que potser pot vindre el gol, però és que en aquest moment d'això, i vaig gravar el gol en directe, gravar el gol en directe, i ahir el vaig...
immortalitzar.
Tindre, no?
Vosaltres, jo no sé, regidor, si vostè ha vist la foto, però hi ha una foto de tres xicuelos que dos estan abraçats a Sant Pasqual i l'altre no té puesto perquè, clar, l'estàtua, evidentment, este monument que hi ha a Sant Pasqual pues no és massa ample. Dos estan abraçats i van estar tots els penaltis abraçats al sant.
Sí, sí.
O sigui, lo d'estos xiquets, això, vamos... això és per a tindre fe a reventar-hi més. I el de baix, pobret, no arribava i la foto està posada. En aquest moment, tots estàvem abraçats a el que més volíem per a que entrarà, no?
Sí, bueno, tots ens van recordar i tots van pensar en coses per a poder ajudar, no? La gent que estava allí, pues, cada vegada que tirava, ui, este el fallem, ui, algun tal, i, no? I jo així que donava confiança, no?, la gent del costat, dient, no, home, també està Sant Pasqual, que ens ajudarà. Claro, quan ho va dir l'obispo en la missa de l'altre dia de Sant Pasqual, va dir algo com aquest tema, diu, tots tenen el seu sant, no?, i cada un ajudarà qui siga. Però nosaltres estem confiats que bueno, i s'ajuda estava. L'ajuda també va ser, jo crec, que l'equipo serio i també l'afició, va sorprendre a tot el món l'afició, perquè normalment és que han viscut partits internacionals.
Es pareixien a los 300 de...
No, lo que parecía es que el Manchester no estava. Javi Mata te ho haurà dit també, i no estava. El nostre animaven i el Manchester pareixia que anava a una altra cosa.
Érem més espartanos allí en aquell moment?
Sí,
els
bueno,
que érem, realment ens creiem que ens donava igual que n'hi hagueren davant.
Sí, suposo que la il·lusió de guanyar ixa copa era el millor major que la d'ells, però evidentment me va sorprendre molt. Els equips anglesos juguen el partit que juguen. És que hem estat en algun partit, el Rangers, per exemple, no paren d'això, el Liverpool no paren, però és que quan han vingut així també, quan han vingut així la grada ixa que cabien 3.000 de l'equip visitant animava, se veia que animava més encara que els nostres, no? Que sempre ens han dit, el Villarreal és que és una afició, claro, les famílies no animen, no, allà animen tots, els xicuelos, els joves, els pares, tot el món que estava allí, tots els vídeos que ha vist d'ací de la gent que s'ha quedat també, i jo crec que va ser un esclat d'aquest dia important per això, no? Perquè aquesta il·lusió de trencar això, no? De guanyar aquesta final, i per això l'emoció va ser molta i, bueno, i que continua un poquet. Jo he tingut més nerviosisme posterior que en el mateix partit, que curiosament, de veritat...
Què li pareix a vostè que no tinguérem... Que és trist, eh? Que no hi haguera ninguna representació nacional allí ben el partit.
Bueno, me pareix mal perquè se podia, i ho dic sincerament, siguen del meu partit o siga de qui siga, me pareix mal perquè jo crec que tenia, suposo que per motius d'agenda i per altres coses, se va dir que a la millor el rei podia estar, o Pedro Sánchez, o... Me pareix mal perquè jo crec que era un partit important, no? per a reflectir el que és. Nosaltres érem representant espanyol, inclús, te dic més, l'Europa comunitària també era el representant, no? Perquè nosaltres érem del Brexit, que ho va dir.
Claro.
Jo penso que un dia t'ho vaig dir així, prèviament això, i me pareix mal que no s'estiguera allí per a recolzar. Sé que en el fons estaven i el recolzament està d'exterior, però sí que era un dia per a poder estar allí i demostrar al Villarreal que s'estava, perquè era el representant d'Espanya en aquests moments a tots els nivells, i de fet anem a ser el representant d'Espanya en una Supercopa, i si se mos corre és guanyar. Vale, que és somiar, com somiar és gratis, que jo en un grup l'altre dia tinc un grupet que ho sap Javi Mata i saps tu en gent d'ací de Vila-real que se diu Groguers de Cor, que som un grup d'amics que n'hi ha alguns que venen a aquestes tertúlies, està Néstor, està Santi Vila i algun d'això, no? I jo us fic a vegades, dic, somiar és gratis, però somiar, com i si hi ha aquest vídeo que està per ahí per les xarxes, Emery ho va dir, pues se pot somiar en guanyar l'Europa League, pues també se pot somiar en guanyar la Supercopa. Si això passara, te'n vas a un mundialito i eres el representant d'Europa per al món. El pas que hem pegat és prou important, ¿vale? I des de la humilitat i ficant els peus a terra, i ja està. Això.
Javier Serralbo, regidor d'Esports, ens quedem sense temps, com sempre, amb vostè. Moltes gràcies i això. I encantats de que ens hagi relatat com va ser aquest dia per a vostè.
Gràcies a vosaltres també.
No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada, cuando por dentro yo te gritaba, déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas, déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
En carnicerías, embutidos Flor, nuestros clientes son lo más importante. Y en estos momentos difíciles, queremos apoyarte y agradecerte tu fidelidad. Por ello, en carnicerías Flor, ponemos en marcha dos superofertas. Lote de productos curados Flor a 6 euros el kilo y lote de productos curados Flor Casa Vivas a 8 euros el kilo. Oferta válida hasta fin de existencias. Embutidos Flor, lo natural es sano.
La Menera t'ofereix una gran varietat de fruites i verdures del temps al millor preu. La Menera,
Frites i verdures avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència. La trobaràs a la plaça Colón 14 de Vila-real.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Vila-real.
Este verano diviértete aprendiendo inglés con Tec Idiomes. Practica deportes, vive aventuras y disfruta de las mejores instalaciones con Tec Idiomes en Benissamer Cap Benicàssim o en nuestro campamento en el Pla d'Estivella. Ah, y si no tienes suficiente, no te quedes sin tu experiencia de fin de curso con un sinfín de actividades de playa y montaña. Todo en inglés hasta los 17 años. Llámanos al 964-53-4034 o en nuestra web tecidiomas.es. ¡Te esperamos!
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Vila-real. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica de confianza en Vila-real. Somos especialistas en ortodoncia invisible, implantes y estética dental. Diseñamos tu sonrisa y financiamos tu tratamiento. También trabajamos con compañías de seguro. Visítanos en la calle Pérez Gil de Vila-real. Conócenos en nuestra web clinicayopisdiaz.com o llamando al 964-529048 y pide cita. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante. Yeah. This is the remix.
Sigo el filo de tu amor. No quisiste contestarme nada, ni siquiera hiciste una llamada. Me borraste de tus listas en el chat.
Colombia y Puerto Rico.
Confieso que perdí la calma. Tu silencio me dolió en el alma. Ya no sé cómo ni cuándo si no estás.
Ya no sé cómo ni cuándo si no estás.
No voy a molestarte, nena.
Este cap de setmana ens dia Ximo Puig en declaracions que tornarà a contratar a una immensa majoria de personal Covid no renovat, inclús al no sanitari. Les 6.000 persones contratades per la Covid, que sí que van a continuar probablement, es convertiran en estructurals. Volem preguntar-li al responsable de sector de sanitat del CESIF de Castelló, Vicent Navarro. Buenos días, Vicente.
Hola, buenos días.
Este anuncio que ha hecho Ximo Puig es tal cual.
La verdad es que el anuncio de que iba a pasar, o sea, el anuncio de que pasará a estructurales los contratos COVID que ha renovado hasta el 31 de diciembre es la primera noticia que tenemos. Es decir, Sanidad nunca ha dicho eso. Esto es un anuncio que nos sorprende y tememos que sea, como de costumbre, propaganda. Propaganda porque ha anunciado también la contratación de 6.500 contratos de vacaciones, para vacaciones, pero claro, hay que tener en cuenta que acaba de echar a 3.500, a 3.200 personas, con lo cual esos 6.500, después de haber echado a 3.200, pues bueno, en realidad no está contratando a 6.500, sino a 6.500 menos 3.200 que ha echado. Si nosotros vemos concretamente en 2018, en plan de vacaciones, en vacaciones la Consejería anunció la contratación de 8.600, según sus notas de prensa. 8.600 trabajadores. Si hablamos de 2019, hablaba de 8.985, es decir, 9.000 trabajadores. Y ahora habla de 6.500. Es decir, tenemos un contrato, unas concretamente vacaciones, mucho más recortadas que en el año 2019, que había 9.000 contratados para verano y ahora se quedará en 6.500. Luego, en cuanto a que dice que va a recuperar a todos los que han sido cesados, los 3.200 que han sido cesados, bueno, pues todo depende de cómo sea, porque en definitiva, si nosotros nos fijamos en la provincia de Castellón, enfermeros no renovaron 215 de los 568. Es probable que sí que contrataron a los enfermeros. TECAE no renovaron 213 de los 377. Es decir, el 60 y tantos% de los TECAE no han renovado, con lo cual veo difícil que los vayan a contratar a todos. En cuanto a auxiliares administrativos, pues el 57% es lo que renovaron. Con lo cual ya veremos si contratan a todos los auxiliares administrativos. Lo que quiero decir es que la no renovación era de diferentes categorías profesionales, las cuales muchas veces no se cubren muy poquito en verano, con lo cual vamos a ver lo que contratan. Y luego otra cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. Porque, por ejemplo, el plan de vacaciones de 2019, en cuanto a lo que anunciaba la consejera de Sanidad, la consejera Chimo Puig, decía que en Castellón Ciudad se iba a sustituir el 26% de los médicos. Y nosotros estuvimos viendo y haciendo un seguimiento de los que se sustituyeron de verdad. Y en octubre, ya teníamos todo el plan de vacaciones hecho, julio, agosto y septiembre, teníamos el número de médicos que habían sido sustituidos, era el 10,9%. O sea, anunciaban el 26% y sustituían el 10%. Con lo cual, esa es la otra situación. Además de eso, el año pasado ya sufrimos unos recortes terribles en los planes de vacaciones, en la medida que prácticamente médicos no fueron sustituidos. Ellos decían que no encontraban, ¿no? Si contratas para un mes, no encontrarás, si ofertas tres meses, seguro que encuentras. Y luego, aparte de eso, mantuvieron cerrados casi todos los consultorios de verano, que es lo que van a hacer este año. Este año prácticamente en Vinaroz los consultorios van a estar todos cerrados, en Castellón la mayor parte de los consultorios cerrados, y algunos se abrirá, como Moncófar, por ejemplo, Nules, abrirá en Villarreal, pero el resto van a permanecer cerrados, como por ejemplo el de desplazados, el contrato de desplazados que había tradicionalmente Montanejos ahí en el departamento de Villarreal. Con lo cual, lo que yo quiero decir es que una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Es decir, no tiene ningún sentido haber echado a 3.200 personas para contratarlas ahora. Claro, también es cierto que los contrató durante tres meses, cuando la renovación era para todo el año. Y en cuanto al anuncio, que ojalá fuera cierto, que va a convertir las 6.050 plazas que han sobrevivido de COVID, las van a transformar en contratos estructurales, ojalá sea cierto. Yo estoy convencido que no lo va a ser, porque la Consejería de Sanidad no nos ha dicho nada de eso. Y si lo anuncia Chimo Puig a los medios y la propia consejería no comunica nada, ni informa, ni dice a los sindicatos que formamos parte de la mesa sectorial, pues habrá que entender que eso es una ocurrencia, que queda muy bonito decirlo, pero que no se atiene a la realidad. Ojalá fuera cierto.
Es decir, que
yo dudo muchísimo.
Que los sindicatos no han sido informados de esto.
Nada. La primera noticia la vemos en la prensa. Con lo cual, tememos mucho que es lo de siempre. Es decir, una cosa que luego no queda muy bonito, queda en la opinión pública y luego no se ajusta a la realidad y luego no se hace. Eso es lo que le comentaba. Es decir, este año anuncian 59 millones para plan de vacaciones. En el 2019 había 61.300.000. Con lo cual, lo que tenemos es un recorte de plan de vacaciones respecto de periodos anteriores al COVID. En el 18 era 54 millones de euros, 53 y pico, con lo cual, pues evidentemente han sufrido recortes los planes de vacaciones. El año 2020, año COVID, fueron 57 millones frente a los 61 que fueron en el 19. Y ya le digo que una cosa es los millones que se dicen antes de ejecutar el plan de vacaciones que se van a emplear y otra cosa es luego lo que se emplea. Es muy bonito decir 60, 80, podría decir Chimo Puig 200 millones destino al plan de vacaciones y luego ejecutar 40, que es lo que pasó en Castellón.
Vicente Navarro, responsable del sector de sanidad de CIF Castellón, muchas gracias por esta aclaración y esperemos que sí, al final, esta propuesta llegue a la mesa de negociaciones donde están sentados los diferentes sindicatos que hay en la provincia de Castellón.
Ojalá fuera así.
Muchas gracias.
A usted.
Estás a la 92.2 FM.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Villarreal.
Prepárate para el buen tiempo con Aluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. Lo gestionamos por ti. Aluframe, en Avenida Río Huebre 4 de Villarreal o en www.aluframe.es.
Un nuevo frontal con parrilla negro brillante. Una nueva mirada con faros full LED. Pantalla táctil de 26 centímetros. Una mayor seguridad con Lane Assist, reconocimiento de señales de tráfico, detector de fatiga. Un estilo inconfundible. Nueva gama Fiat Tipo Cross. Lo tiene todo desde 15.900 euros con 3 años de garantía. Ver condiciones legales en fiat.es.
Tecno Villarreal, colaborador de Comauto en Villarreal, Avenida de Francia 62, tu punto de venta de Fiat, Alfa Romeo y Jeep en Villarreal.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa, pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo.
Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Per cert, Maria, i ses 1.600 places que oferta l'Ajuntament de Villarreal per aquest estiu actiu, la prescripció podrà ser per web i presencial i serà de l'1 a l'11 de juny i el sorteig d'aquesta assignació de places la donaran el 14 de juny. Dit això, Maria, demà ens retrobem, no?
Sí, ja tinc ganes, no?
Demà a les 12, a tots vostès, a tots vosaltres. No, bona neu, que ara ve Javi i contamos les últimes novetats del Villarreal Club de Futbol.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra...